tú me llamas, amor, yo cojo un taxi. Content perquè la poesia d'una manera molt pop, jo no sóc cap expert, forma part de la meva, del meu gust, una mica també de la meva vida, de la visió, de tant en tant a mi m'agrada agafar, llegir poesia, interpretar-la, viure-la, i em fa molta il·lusió encetar aquesta secció, veurem quin recorregut té, esperem que ens acompanyi tota la temporada i cada 15 dies parlarem de poesia aquí al Camins, i jo crec que és un moment que podeu gaudir amb nosaltres, també amb Alberto Gómez amb els seus microcontes, doncs la setmana següent, poesia. Ara em ve molt de gust també saludar la nostra convidada d'avui. Ella és Àngels Marzo. Àngels Marzo, bona vesprada.
Bona vesprada, què tal?
Gràcies per estar amb nosaltres. Ara et presento una mica, per qui no et conegui. La Àngels va néixer a Caldes de Montbui, però es defineix com a lleidatana d'adopció des que amb 18 anys, no?, va començar a estudiar filologia hispànica a la Universitat de Lleida. És així, Àngels?
Sí, sí.
Fantàstic. Ella és crítica, traductora, promotora cultural i, sobretot, poeta. Poeta o poetessa, o com t'agrada la denominació?
Poeta.
Poeta, directament.
En aquest cas no m'acaba de convèncer. Poeta.
Vale. Doncs fins ara ha guanyat un premi, atenció, aquest jo crec que és una mica de rècord, Ara ha guanyat un premi per cada llibre que ha publicat. Parlem de poesia. Les Grues va guanyar el premi Les Talories al 2009, Saba Bruta, premi Màrius Torres al 2012 i Buscant Quios, premi Joan Teixidor al 2013. I ara fa, no sé si més o menys un any, vas publicar en Pagès, va editar el teu darrer treball, El rastre Nival, que ha tingut una notable acollida per la crítica. Àngel, estàs contenta amb aquest poemari,
Sí, sí, parlant del rastre Nival, no puc estar més contenta. De fet, crec que és una cosa inèdita, sobretot parlant d'un llibre de poesia, doncs, que hagi tingut un recorregut d'un any sencer. Pràcticament ha estat a diaris, a premsa, a la tele, a les xarxes, ha sigut un moviment continu. És a dir, que estic molt orgullosa de l'acollida que ha tingut el llibre i sobretot molt agraïda, doncs, als tots els lectors que han tingut a bé atensar-se a les seves pàgines.
Doncs Editorial Pagès, El rastre Nival, us recomano que feu un tast d'aquesta poesia d'Àngels Marzo. Àngels, des del darrer poemari fins a aquest han passat 9 anys. Això és agafar-s'ho amb paciència, no?
Sí, jo dic que sóc una poeta lenta, però això és un eufemisme. En realitat sóc una poeta mandrosa.
Ah, val, està bé, això.
No, en qualsevol cas, una poeta que no tinc pressa per publicar, perquè sempre espero que realment allò que faig em convenci primer a mi, no? Em sembla agosarat, no? Quan tu encara no estàs convençut ben bé d'una cosa, doncs donar-la al públic. Jo en aquest sentit no tinc pressa, penso que piano, piano, si va lontano, i que quan un ho té clar i una aposta fermament per allò que fa, doncs és possible que convenci també els altres.
Doncs em sembla una filosofia fantàstica, exactament. No cal anar amb pressa. Quan estiguis convençuda i contenta amb el treball que tens, doncs el comparteixes amb els lectors i així fantàstic. Ara et demanaré que ens facis un tast. Em ve molt, molt de gust escoltar en aquesta secció poesia recitada, si pot ser pels propis autors encara millor, però abans de diguem fer aquest tast en directe i palpar la poesia teva, com la descriuries? Tu com et descriuries com a poeta?
Mira, jo considero que sóc una poeta narrativa, val? És a dir, una poeta narrativa i reflexiva. A mi m'agrada que els meus poemes expliquin històries, no? Això no vol dir que jo no circunscrigui a la forma i que no m'agradi que el meu vers estigui ben escandit, sobretot el ritme del decasíl·lab m'encanta i crec que és un ritme que li va molt bé a la meva poesia precisament per això, no? Perquè, perquè em permet explicar una història.
Una pregunta, perquè clar, nosaltres, jo enceto aquesta secció sincerament amb moltíssima il·lusió, però estaràs amb mi que la poesia és un gènere literari que en principi li costa una mica al lector, o com a mínim no té un target tan ampli com altres gèneres. Per què diries que això succeeix? O a lo millor no estàs d'acord amb mi, no sé, però tu tens aquesta percepció, i si és així, per què diries que és així?
Bé, jo crec que que això ha canviat al llarg dels anys, d'alguna forma. Hi havia un moment en què la figura del poeta era una figura excelsa i molt venerada, no? I, a veure, no podem oblidar que les primeres manifestacions literàries van ser precisament en forma de poesia, és a dir, es van fer en vers, no? Sí que és veritat, doncs, que en els darrers anys potser hi ha hagut altres gèneres que per una qüestió, doncs, no et sabria dir exactament per què, però vull dir, sí que és veritat que estan més a l'alça. Però en qualsevol cas jo no penso que la poesia sigui un gènere minoritari, o en qualsevol cas penso, com deia Joan Margarit, que el públic o el lector de poesia és el més fidel que hi ha, i serà molt difícil que quan entres a un poemari, si realment t'has deixat seduir pel vers, doncs deixis de llegir poesia. Jo ho veig així.
I a més, no sé si tu comparteixes aquesta sensació, però quan un poema t'atrapa, això també pot passar amb altres gèneres, evidentment, però quan un poema t'atrapa, és que de vegades tens ganes de tornar, no? De tornar a ell. És com quan contemples una pintura fantàstica o una pel·lícula que t'ha seduït o t'ha marcat. És molt fàcil que diguis, avui em ve de gust tornar a aquest poema. És a dir, és fàcil tornar a la poesia.
Sí, jo crec que la bona literatura no s'acaba de llegir mai, no? Que sempre és susceptible d'estar receptiva a diferents relectures, no? I que en cada relectura, doncs, segurament descobreixes alguna cosa que no havies entès o que no havies acabat de copsar les lectures prèvies.
Mira, si et sembla bé, ara que quan falten 10 minuts per arribar a les 9, et demano un primer poema. No sé si és del darrer poemari, del Rastre Nival o de quin.
No sé, o sigui, el que tu em demanis, si vols...
Ah, no.
Mira, al fil del que estàveu parlant, no?, de les lleis... sobre l'Holocaust, en el meu darrer poemari, sí. hi ha un poema també precisament dedicat a una pel·lícula, en aquest cas a la llista de Schindler.
Perfecte.
Però no tant, diguéssim, el poema està, diguéssim, enfocat a la pel·lícula, sinó al concert que Isaac Pellman va fer a Xile el 2010.
No? Isaac Pellman, recordem que era el violinista,
sí.
Que completa la banda sonora fantàstica i meravellosa de John Williams, guanyador d'un Oscar en aquest cas, i que fa uns solos de violí espectaculars que t'atravessen el cor. Per tant, aquest primer poema, com es titula, Àngels?
El poema es titula El tema de la llista de Schindler.
Perfecte. Doncs el tema de la llista de Schindler...
És la primera part, perquè els poemes del Rastre Nival són bastant llargs, et llegiré un fragment.
Doncs estem amb les oïdes ben atentes, amb els sentits ben atents. En directe, al Camins, nova secció de poesia, Àngels Marzo ens recita el tema de la llista de Schindler. Et fem una mica d'ambient i t'escoltem.
Perfecte.
Endavant.
Arribar a Cracòvia, l'hivern del 39, obsedit per un fosc deliri de grandesa, ambicionava el luxe i els plaers. Fer diner fàcil, més diners del que un home pot gastar en tota la vida. Enmig de l'horror, la guerra em va fer ric. Aquella guerra que va canviar-ho tot. Vaig veure arpons dins d'un estany de peixos tristos, homes com desnerides bèsties manses, tètrics braçals d'estrelles estampades i un fum pesat i dens i volves de cendres platejades i trens amb horitzó de carn cremada, raquítiques figures esveïnces sota una pàtina de glaç i un abriguet vermell sobre un llit de cadàvers.
M'agrada molt, perquè al final, d'alguna manera, estaves parlant com en primera persona, et posaves una mica en la pell d'Oscar Schindler, no?, el protagonista.
Sí, de fet, en aquest poema està escrit en dos moviments i a la primera part pren la veu ell i a la segona part, vull dir, en certa manera es reconstrueix una miqueta la imatge aquesta del concert de Pellman. Hi ha com una mena de diàleg entre Pellman i una altra vegada la intervenció en estil directe de Schindler.
Àngels, de veritat, enhorabona, m'ha encantat, perquè a més, efectivament, has dit al principi, jo crec que tinc una poesia que explica històries, no? De vegades, la poesia pot ser molt diversa i pot explicar sentiments o pot explicar imatges. En aquest cas, tu expliques aquesta història concretament i efectivament ens ho has demostrat. Mira, si et sembla bé, abans de demanar-te un altre poema, volia jugar amb tu una mica, t'ho he explicat abans fora de micro per no agafar-te desprevinguda, però et diré una sèrie de frases que tal vegada has escoltat en algun moment de la teva vida respecte al món de la poesia, al gènere literari, i que a veure, tu em dius a veure què penses. Et sembla bé?
Sí, Sí, d'acord.
Perfecte. La poesia només és per a persones intel·lectuals o cultes.
No, això em sembla una absoluta tonteria. La poesia és per a tothom. Una altra cosa és que hi hagi diferents tipus d'estètiques i que dintre d'aquests diferents tipus d'estètiques hi hagi una poesia doncs, una miqueta més enrevessada. Uh-huh. Això que la poesia, teòricament, tothom que tingui una miqueta de competència lectora hi pot entrar sense cap tipus de problema.
La poesia només és per a persones que han tingut una vida difícil o traumàtica, és a dir, persones una mica melanconioses, podríem dir.
Tampoc ja estic gaire d'acord. No? Sí que és cert, per exemple, l'altre dia llegia un text que es diu El meu ofici, de la Natalia Ginsburg, no? Que ella deia que vaja, que l'escriptura doncs, també està circumscrita a vegades als estats d'ànim, no? I que quan un està doncs, molt feliç, diguéssim, doncs, que igual convocava més a la imaginació i que quan un estava doncs, una mica més trist, doncs, convocava la memòria, no? I potser per aquí doncs, aquesta part més melanconiosa de la poesia. De fet, Philip Larkin, que sempre escrivia coses tristes, una vegada li va preguntar a una entrevistadora que com era, que sempre escrivia poemes tristos, i li va dir que a ell li semblava que la vida doncs, a vegades era més trista que no pas feliç, o que en qualsevol cas, quan ell era feliç, li agradava viure, no? I per tant, que només es dedicava a escriure doncs, quan no podia gaudir del viure. No?
Bueno, això jo ho he escoltat algun cantautor, que és dir, les cançons normalment són tristes perquè quan un és feliç no escriu, viu, no?
Sí, no, és allò que deia també Becker, no? El cuando siento no escribo, o sigui, quan estic sentint em dedico a sentir, i després quan deixo de sentir o quan estic doncs, una miqueta més putxo, per dir-ho d'alguna manera, doncs llavors sí que la literatura pot ser un bàlsam, no?
Àngels, et demano un darrer poema que se'ns escapa el temps i vull rematar o amb altres, alguna creació teva que ens vulguis oferir.
Doncs mira, en aquest cas triaré un poema de Saba Bruta, és el meu segon recull de poesia. Mm. Es diu Fenotip perquè a mi en aquest llibre em va donar per titular els poemes amb paraules rares, i un fenotip diguéssim que és el conjunt de trets distintius que conformen un caràcter, no? Del meu germà i de mi, i com és que, vull dir, si havíem sortit doncs, un mateix ventre, érem tan diferents. Llegeixo el poema.
Molt interessant. Doncs Àngels Marzo, Fenotip.
És cert que tots dos som branques d'un arbre que amb dura rel ha anat fendint la terra fins a les deus remotes de l'estirp. I allà d'on la despulla és la sement, la saba que tant ens més ens irriga a veure del mateix torrent sanguini els morts que hem plorat junts. Si són rajols que han estat cuits al mateix forn i un únic endometri va covar-nos abans i tot de ser esclat de la forma, motllura de cames i mans, digues, què és allò que ens fa ser tan diferents? Què va filtrar els compostos de la mescla perquè en tu s'esdevingui el llançador de javelina, el múscul tens d'atleta i en mi la fosca melangia del minaire a un pas de la bombolla del grisú? Si en tu tot és impuls, empenta'n la pulsió, en mi, frenètica cingladura, estranya combustió del cromosoma, tu ets pedra, passament i després mur, jo esquerda, pou, llavi de falla. Ho entenc, malgrat tot som aigües semblants amb diferents estiatges, com quan d'infants les nits d'estiu des del jardí de casa, en veure els avions, tu deies que volies pilotar-los. Jo volia tenir ales.
Àngels Marzo, crítica, traductora, promotora cultural i, sobretot, poeta. Gràcies per estar amb nosaltres i per estrenar aquesta secció que ens fa molta il·lusió. Àngels, mil gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Nosaltres, que recollim.